Bon dia, Elisabet.
Bon dia, Joan. Estem preparades amb nous continguts?
Doncs som-hi, l'Ofici d'Educar, com cada diumenge.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Si ens imaginéssim que les persones som cases, podríem dir que la família són els fonaments, la base del que som. Quan som petits i petites, el paper que desenvolupen els cuidadors principals és fonamental. Però no és fins a la joventut o l'adultesa que podem mirar-nos la família en perspectiva i començar a posar consciència en com han influït en les persones que avui, ara i aquí som. Depèn del que veiem quan ens ho mirem de prop, podem sentir ambivalència en relació als sentiments que ens desperten les nostres famílies. És per això que no hi ha res com una sèrie o una pel·lícula que et connecti d'una forma íntima a la teva petita realitat i allò estrany, secret, curiós o peculiar de la teva família es converteixi durant una estona en algo més comú del que havies pensat. Imagino que en el moment en el que algú ho ha escrit i pensat serà perquè d'alguna forma també ho ha viscut.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la psicòloga clínica i terapeuta familiar Alba Rosique. Avui ens endinsem a l'infinit univers de les sèries. Hi ha sèries que parlen obertament de la criança amb una nova mirada, sèries que ens poden abocar com va ser la relació amb els nostres pares, i sèries en el que el vincle pares-fills no és el tema principal, però la relació que ens mostren, fàcil o difícil, és una perla que no ens podem deixar perdre. Avui en parlem a l'Ofici d'Educar amb...
Sílvia Comet, periodista de Catalunya Ràdio i codirectora i copresentadora de Sèries Selector, i Toni de la Torre, crític de sèries que col·labora en diversos mitjans, també al Matí de Catalunya Ràdio, i ha escrit diversos llibres com Història de les sèries. Acabarem el programa amb les lliçons del coronavirus amb la pedagoga Eva Bach.
L'Ofici d'Educar amb Elisabet Pedrosa.
I avui a l'Ofici d'Educar, doncs això, sèries que parlin de la relació entre pares i fills. Sílvia, Toni, benvinguts.
Hola, què tal?
Hola. Diu el Toni de la Torre que hi ha una nova onada de sèries dedicada a trencar amb la imatge idealitzada de la maternitat i la paternitat que expliquen l'experiència de tenir fills d'una manera diferent, i moltes d'aquestes sèries, i aquest és l'altre gran canvi, estan creades per dones, a diferència del que passava abans. Dius, Toni, que les sèries havien venut la criança com una cosa fàcil, les sèries familiars tradicionals, però no és així a la vida real. Hi ha conflictes i no són pares ni mares perfectes, i això es mostra ara també a les sèries. Toni de la Torre, què canvia en aquesta nova mirada de la criança pel que fa a les sèries?
Doncs que no tot és ideal, ni tot és fàcil, no? Si recordem, no cal ni mencionar títols específics, eh? Si recordem les sèries sobre famílies que vèiem quan eren petits, les sèries dels... Que aquí potser es van emetre més tard, però sèries dels 50, 60, els 70, els 80. Segurament recordarem la clàssica sèrie de família, de suburbi, probablement americana, amb pare, mare, dos nens i gos, no? aquest, i jardí, aquest tàndem. I allà tot funcionava perfectament bé, és a dir, els nens tenien conflictes, però eren conflictes que, o provocaven conflictes, però relacionats amb la criança, però eren conflictes que es resolien al final de cada episodi, es resolien de forma senzilla, hi havia algú que tenia la raó, que normalment era el pare, i eren sèries molt confortables en aquest sentit, molt còmodes. Justament per això, perquè eren una visió idealitzada del que és tenir fills. El que està passant ara és que en el retrat de la criança hi ha aparegut la incertesa i el realisme i el no tenir respostes, i s'aprofundeix en moltes d'aquestes sèries en la diferència entre les expectatives que segurament han creat, doncs, sèries com aquestes clàssiques que van venir en el seu moment, entre altres factors, i la realitat de ser pare i mare. Aleshores, són sèries que busquen la complicitat de les mares i els pares d'avui perquè s'hi vegin reflectits. Aleshores, retraten molt bé l'alegria que els fills aporten, però també la frustració, també l'esgotament. Per tant, ens permet sentir-nos identificats i compresos.
I dius, Toni, que la gènesi del canvi de mirada es troba en una sèrie, Louis, on per primera vegada d'alguna manera s'introdueix en la trama les seves dues filles.
Sí, i és curiós perquè no és una sèrie sobre la paternitat. encara que hi tingui un paper molt gran. És una sèrie sobre un comediant que, com molts altres comedians abans, ha fet una sèrie autobiogràfica i ha inclòs dues filles, i crec que és l'aproximació honesta que ell intenta fer a l'hora d'escriure i explicar la vida el que fa que aquest tractament també sigui honest. Llavors, per mi, el que és trencador d'aquesta sèrie és que el personatge admet dues coses que són fonamentals. Una, que per molt que s'estimi les seves filles, sovint la paternitat se li fa una muntanya, i que de vegades, la segona cosa, que de vegades té la sensació d'estar-se equivocant de forma irremeiable, i jo penso que això és una sensació que tenim tots els que tenim criatures.
I Louis i una de les actrius secundàries, Pamela Adlon, creen Better Things, estrenada el 2016, basada en la seva experiència de mare soltera de l'actriu.
Do you understand that every time you say I hate you to me, it doesn't mean anything anymore?
No, seriously, Mom, I hate you.
Better Things, una sèrie que posa les bases d'un nou estil de sèrie sobre la criança i encara, ja ho dèiem, més subversiu, perquè posa una dona al centre, no? Dones en primera persona parlant de la criança que fins llavors s'havia considerat absolutament domèstic, no? Aquí hi ha un canvi, el Torni ens parla de Better Things, la Maria a Telegram també diu és molt realista i tracta temes molt actuals, i també ens l'ha seleccionat la Sílvia Comet, periodista de Catalunya Ràdio, codirectora i copresentadora de sèries Selector. Sílvia, Toni, creieu que una de les claus d'aquesta sèrie del ganxo és perquè diu en veu alta allò que no és políticament correcte dels fills que pensem però no diem?
Jo crec que cada vegada es diu més a les sèries, sí. Digues, Toni.
No, sí. Estic d'acord. Penso que en el fragment de l'àudio que heu posat, crec que es resumeix molt el que la sèrie diu que no diu en altres sèries, que és aquesta frase de la filla que diu I hate you, no? T'odio, aquest t'odio que un dia et poden dir els fills, i el mal que et fa i com ho gestiones, penso que és la clau d'aquesta sèrie.
Sí, i a més hi ha com una mena de càstig directe. Clar, cal partir de la base que estem parlant d'una mare que no és soltera, és separada, sí. Això també s'ha de dir.
Però que el pare hi va poquet, diríem.
El pare no hi va, directament no hi va. I per acabar-ho d'adobar, és ella qui manté el pare. O sigui, ja la base és bastant potent en aquest sentit i a l'hora d'afrontar aquesta monoparentalitat, no, diguéssim. Però clar, té tres filles adolescents d'on seguidetes, amb diferents etapes de l'adolescència. No? Quan comença la petita és més petita, encara no és adolescent, però té diverses temporades i veiem com evoluciona. I dia a dia veiem una mica aquest càstig directe de les filles, fins i tot això que deia el Toni, aquest I hate you, però amb accions. Vull dir, la qüestió de no valorar absolutament res del que fas, és una dona que es dedica molt a la cuina. La cuina és on ella pensa, on ella fa les coses per agradar les seves filles. No li valoren res. I això, com deia el Toni, també moltes vegades ens hi hem vist reflectits, no?
Bueno, i que té, com això que comenta la Sílvia, que el fet que tingui filles de tres edats diferents també permet enfocar la criança, és a dir, no seguit, però permet enfocar les diferents etapes de criar un fill, i alhora té un altre personatge, un cinquè, que és la mare d'ella. Clar, ella també ha estat, i també de vegades és, cruel amb la seva pròpia mare, no? o dura amb la seva pròpia mare. Per tant, tens també no? el reflex cap a l'altre costat. També mencionar que, per cert, que és una sèrie que surt de Louis, és a dir, parlem de Better Things, però és una sèrie que on el Louis C.K. també és productor executiu, per tant, ve molt directament de la sèrie que mencionava abans.
Una de les sèries que ens ha recomanat també la Maria Telegram és Gilmore Girls, la relació difícil de la protagonista, diu ella, amb la seva mare, i fàcil i especial amb la seva filla adolescent, tres generacions de dones molt diferents, una sèrie molt humana, diu la Maria, i és també una de les sèries que ens ha recomanat la Sílvia Comet. Per què hem de mirar Gilmore Girls, Sílvia?
Jo crec que si parles d'una relació mare-filla, és impossible no pensar en Gilmore Girls. És aquesta història d'una mare superjove i la seva filla adolescent. Bé, de fet, la història, la trama, comença amb aquest canvi que va cap a l'edat adulta de la filla, la Rory, i en una localitat fictícia que és idíl·lica. Llavors aquí combina un munt d'elements de drama i comèdia que donen com a resultat doncs, aquesta sèrie encantadora, però el més encantador de tot és la relació que elles tenen. Com dèiem, ella és superjove i és esbojarrada. I la seva filla, per proximitat generacional, s'entenen molt bé com si fossin amigues, però la seva filla és més cerebral, és una mica la responsable en aquella casa, no? Llavors això dona joc a moltes escenes de comèdia bastant divertides. Llavors, els diàlegs entre elles, farcits a més a més, de cultura pop, de temes de cinematogràfics, de llibres, tenen una relació preciosa, i aquí veiem també, doncs, la vida de la mare i la vida de la filla en paral·lel, les seves històries amb relacions entre elles i nois i homes, qui pot ocupar el lloc del pare, perquè la Rory té pare, i l'espectador ho viu com jo vaig amb aquest equip ara mateix o jo després vaig amb aquest altre equip, no? Però normalment sempre estàs a l'equip de la filla, perquè la filla és la cerebral, no? Diguéssim. I després amb aquesta sèrie una altra cosa que passa és que també hi ha, igual que a Better Things, la relació de la mare, la Lorelai, amb la seva pròpia mare. Llavors, la relació que elles no han tingut, l'àvia la vol aconseguir amb la filla. Tot plegat és molt especial i és molt bonic. És una sèrie molt cuqui.
Veiem sèries que ens parlen de les famílies que creem i també les famílies d'on venim. Toni, històries de dones, mares i aquestes relacions, vincles, pares, fills, podríem dir que són una mica com tendència? Per exemple, hi ha una altra sèrie, Borgen, que és una sèrie molt diferent però que també hi ha aquestes vinculacions, no? I que aquí a més introdueix el tema de la conciliació, que seria com la no conciliació, no?
Sí, bueno, de fet, és el canvi més important que ha passat en les sèries en els últims 5 anys. El fet que ara s'expliquen històries amb dones com a protagonistes, que tenen dones com a creadores, i aleshores estem coneixent històries que no s'havien explicat mai abans. Vull dir, la mateixa Better Things, que també comentava la Sílvia, és una història que estava per explicar. O ara que comentes tu, Borgen, no? La història d'una dona que té un càrrec molt important en política i com a partir d'aquí s'introdueix el tema de la conciliació familiar, això és una cosa que tampoc no s'estava explicant a les sèries. Per tant, aquest és un dels grans forats que tenien les sèries tradicionalment, que hi havia tota una sèrie d'històries, o millor dit, hi havia un punt de vista que apareixia molt poc, i ara està apareixent més, i evidentment un dels espais on apareix més, o temàtiques on es reflecteix més, és en el que està relacionat amb la criança dels fills i en el fet de ser mare.
I amb això que deia el Toni de les dones creadores, no ho hem dit, però la creadora de les xiques Gilmore és Amy Sherman Palladino, que és una dona que ja venia d'una sèrie familiar poc convencional, que era Roseanne, era guionista de Roseanne, i després va presentar aquest projecte que ha sigut una mica doncs, la seva petjada en el món de les sèries, perquè totes les sèries que ha fet després tenen aquesta empremta. La última és La meravellosa senyora Maisel, que també té una trama, com gairebé totes, d'una relació materno-filial, no?
Avui a l'Ofici d'Educar, sèries que parlen de la relació entre pares i fills. En temps de suplement a Catalunya Ràdio.
M'agrada molt fer tonteries!
I seguim amb les recomanacions que ens ha fet a Telegram. L'Anna Rossell ens ha recomanat Bendita Paciencia Breeders, diu que parla de les enrabiades dels pares davant la tossuderia dels fills, del cansament acumulat nit rere nit i dels obstacles per mantenir la relació de parella quan hi ha fills d'entremig, humor negre amb paternitat. I una altra sèrie en aquesta línia, segons el Toni de la Torre, és Let Down. L'humor és una constant, no?, en moltes sèries, per mirar aquesta criança. Per què hem de... ens parles de Let Down i ens parles també de Working Moms. Per què hem de mirar aquestes sèries? Què ens aporten?
Ens aporten el fet de sentir-nos que no estem sols.
Que això és important, és important.
És això, o sigui, ens aporten el fet de, que, com passa amb molts altres temes, eh? El fet de veure que hi ha una ficció que reflecteix la teva mateixa situació, les teves mateixes angoixes, els teus mateixos problemes, fa que et sentis més acompanyat i no tan bitxo raro o que el problema pot ser teu. Et treu el pes del damunt una mica. Eh? Aleshores, són dues sèries. La primera, que parla de Letdown, que parla sobretot entre el xoc aquell que dèiem entre les expectatives de ser mare i la realitat. Hi ha, per exemple, un grup de suport de mares molt divertit, de la qual la protagonista forma part, i on li donen 3.571 consells, que és una cosa que
ara això sí, ara això no.
Que tenim fills hem viscut o experimentem encara, d'això, de gent que no coneixes de res. I
que si donen el pit, no donen el pit. Que si dormen amb tu, no dormen amb tu.
O que coneixes de molt, que és la pròpia família, que això és omnipresent, a mirar lo que has hecho.
També, també, també. I després hi ha Working Moms, que parla de la incorporació de la feina després de la baixa per maternitat, que és un tema clau, perquè hi ha personatges que desitgen tornar-hi i d'altres que preferirien deixar la feina i ser mare a temps complet. Aleshores, hi ha una pressió social que aquí la sèrie elabora molt bé, també en clau de comèdia. I ara que parlava la Sílvia de la Mrs. Maisel, de la meravellosa senyora Maisel, també hi ha un tema que també està apareixent en algunes sèries, que és el fet de no voler ser mare. Mm-hmm. De no voler ser mare inclús quan ja ets mare, que és el que li passa una mica a la Mrs. Maisel, que té fills, però té una carrera professional que no existia i que de cop i volta l'està catapultant, i una mica sembla que els fills
li molesten.
En molts moments li sobren una mica, o no és que hagin estat un error, però ara ja no encaixen amb el que ella vol.
Totalment d'acord, totalment d'acord. Quan he dit aquesta trama materno-filial, em referia precisament a això, Toni.
Això, eh?
Sí, sí.
Estàs així pensant, eh? A Homeland també hi havia la Carrie, que també és mare. També hi ha un moment que li sobra a la filla. No, també he de dir, lògicament en aquest cas, per la mena de feina que té, però és molt difícil ser mare en aquestes circumstàncies, i hi ha un moment en el que més la criatura surt d'on surt, és a dir, hi ha un moment en el que ella potser ho tiraria enrere, no? Premaria un botó i faria un reset.
Toni, ho diré fluixet, però a qui no li ha molestat alguna vegada o li ha fet nosa un fill, Ho dic fluixet,
sí, home,
eh?
Sí, clar, sí.
Te diem, et diem que sí, fluixet.
Quasi, quasi.
Però això és, una cosa és fer-te nosa un moment o un dia que tens un mal dia, i l'altra és plantejar-te realment que potser ara ho faries diferent o no prendries la mateixa decisió. Mm-hmm. Això penso que és... I
és que, clar, el Toni està parlant d'un moment de Homeland que jo crec que va ser el moment on molta gent va començar a odiar la Carrie per aquella escena, que és una escena a la banyera, m'imagino que estàs dient, no?
Sí,
sí. Sí, sí, és molt dur, és molt dur.
És que el rebuig als fills, o no diré ja el rebuig a ser mare, rep reaccions molt irades per part dels espectadors, normalment està molt mal vist, i ara que la Sílvia mencionava les Gilmore, o podríem mencionar també altres casos sense entrar en desvetllar trames, però a Girls, per exemple, hi ha moltes sèries que porten els personatges cap a un punt on potser el més raonable seria fer una cosa, però el personatge en fa una altra, perquè de vegades fa la sensació que qualsevol cosa és millor que rebutjar ser mare.
La Marta Telegram ens ha recomanat Parenthood, diu, està molt bé, són les relacions entre tres generacions, els avis, els quatre fills, un rebel amb dos nens i separada, la filla gran adolescent, un amb una empresa i té un fill amb Asperger. Es veu tot el procés de com els hi comuniquen i ho accepten, l'altra filla amb una nena superdotada, i per tant la relació amb el germà, amb el nen amb Asperger i el germà petit, que és un Feliciano i li costa centrar-se. Això és aquest és el resum que fa la Marta de Parenthood. I un exemple més proper és Mira lo que has hecho, de Berto Romero.
¿Puedes ir tú, por favor? Que mañana tengo bolo en Bilbao.
¿Y?
Pues que si no duermo mis horas no estoy al 100%, luego el público lo nota.
¿Sabes lo que pasa? Si yo voy a trabajar un 60-70%, la muerte, Alberto, la muerte.
Tranquilo.
Quítale algo, es que está calorado, que no lo ve. Y luego salen a la calle y lo pillan todo.
Le dais demasiados brazos al niño.
Te puedes morir de no dormir, ¿verdad?
Sí. Exacte, et pots... Sí, la resposta és correcta, sí, et pots morir de no dormir. Toni de la Torre, Sílvia Comet, a Catalunya tenim sèries en aquesta línia que ens parlin de la criança, d'aquesta manera desenfadada, desacomplexada?
Home, jo diria que la sèrie d'Alberto Romero és bastant de casa nostra. Només pel coneixement del personatge i que, a més, que si no fos aquest personatge, jo crec que no ens la miraríem igual. Vull dir, potser no ens agradaria tant, seria més convencional. Jo crec que des d'aquest punt de vista no, però sí que és veritat que a totes les sèries la realitat és que això existeix i les sèries reflecteixen la realitat, per tant la resposta sí. No sé, ara se m'acut Merlí, per exemple, una relació que a priori és molt complicada, la de Merlí i el seu fill, sobretot sobre la seva sexualitat del fill, i ho tracten amb una delicadesa exquisida. Normalment, en una sèrie, el problema el tindria el fill amb el pare per no voler sortir de l'armari o per no poder, per la impossibilitat que el pare doncs, li fes por o coses que hem vist amb altres sèries i a la vida mateixa. I en aquest cas és al revés, no? És una mica el Merlí qui acompanya el seu fill amb aquest procés de fer pública la seva sexualitat, no passa res, no? Vull dir, relacions xules aquí també en trobem. Jo dels culebrots del migdia no te'n puc dir perquè aquelles hores no els puc mirar.
Toni, alguna cosa a afegir?
Jo el que diria és que ens falta una sèrie sobre aquest tema específic. És a dir, que podem trobar alguna trama que, evidentment, que parla sobre criança o de la relació amb els fills en moltes sèries, però ens falta una sèrie específica sobre això, penso, com ens falten moltes sèries sobre altres temes específics.
Més recomanacions. Ens proposa el Ricard a Telegram dues sèries que no serien pròpies del tema de la criança, però que el toquen d'alguna manera. The Leftovers, una sèrie típica, diu ell, no per tothom, ni recorda relacions molt intenses entre pares i fills, sobretot a la segona temporada, més aviat filosòfica. També volta sobre com no sobreviure en haver perdut tota la família. I Six Feet Under, també atípica, relacions humanes, entorn, una família, amb una nena adolescent atípica, intensa, la mare i dos fills més que porten el negoci familiar. La funerària, la mort és el principal tema, però en caben molts més. Avui a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar, sèries que parlin de la relació entre pares i fills.
No t'agrado?
Hi ha sèries que ens parlen de la criança i d'altres que ens parlen de la nostra relació amb els pares i mares. Diu el Toni de la Torre que les històries de pares i fills són omnipresents, és l'experiència humana, un tema universal que apel·la a tota mena de públics. I tu em deies precisament aquesta, Friends. Relacions que ens mostren, que ens parlen de les nostres pròpies vinculacions amb els pares i les mares.
Sí, sí, sí. Són per tot arreu, perquè moltes vegades els guionistes a l'hora de crear d'on ve el personatge, no? El context, el background, el que fan és treballar la figura del pare i de la mare. I et triava Friends perquè és una sèrie que sembla que no hagi d'anar sobre relacions pares i fills, perquè és un grup d'amics, però la trama de la mare de la Mònica, o sigui, la trama de la mare de la Mònica, que no sé ni qualificar-la, no és ni una trama, és una recurrència, aquesta mare que mai està contenta amb la Mònica, que aquesta mare que critica sistemàticament la filla, aquesta mare que clarament té un preferit, no? I que té unes expectatives sobre la filla i li fa saber que té aquestes expectatives i que no les està complint, això és una trama que és a Friends i que penso que si hi és allà, una de les sèries més populars de la història, és perquè hi ha moltes mares d'aquestes, no? I aleshores és d'aquestes coses que com a espectador fan que relativitzis una mica, no? El fet, si tothom riu de la mateixa broma de la mare criticant la filla, ves que no sigui que hi ha moltes mares que critiquen les filles.
Ves que no sigui.
Digues.
No dic ves que no sigui, això que dius, que hi hagi moltes mares que...
I després ja, perquè obrim una mica el tema, però quan parlem de la figura de la mare o del pare, a mi em ve al cap Star Wars, que és fora de les sèries, diguéssim, tot i que ara també s'estan fent sèries, podríem parlar de la relació paternofilial entre el Mandalorian i el Baby Yoda, però quan penso en Star Wars, que per molta gent segurament són naus especials i espases làser, però per mi és una tragèdia de pares i fills i filles i mares. I hi ha aquesta gran frase, no?, del jo sóc el teu pare, que en fi, que defineix molt bé el que és tot, i no està present en una franquícia tan popular perquè sí, i està perquè és un tema universal que apela a un públic molt, molt ampli.
Quan encara un dels rols més potents és aquell pare absent, no?, la figura del pare absent.
Sí, continua, per exemple, no sé, abans mencionaves Borgen, si no recordo malament, el Casper Juhl, l'assessor de la sèrie, té un pare que és absent. O si anem a per exemple, no sé, BoJack Horseman, per exemple, una sèrie d'animació, que és un espai on segurament no esperaries trobar reflexions amb molta profunditat. El pare absent té un pes molt important en el personatge. El pare absent continua sent, si parlem de pares, continua sent el perfil que més es repeteix. També, no sé per què, afegiria aquí. Yeah. Però continua sent el perfil que més es repeteix. També diré que no ens podem prendre tampoc les sèries ni la ficció com un estudi sociològic. Mm-hmm. És a dir, els perfils que hi ha també són perquè generen conflictes i van molt bé per crear personatges que són interessants.
Tot i que hi ha variacions, eh? Hi ha sèries com Goliath o Bosch en els que els pares són molt presents i tenen un vincle molt potent amb les seves filles. És a dir, hi hauria un canvi de rol aquí que també està apareixent a les sèries?
Ah, sí, clar, però és a dir, són excepcionals, eh? Fins ara, per exemple, Goliath o Bosch són aquests pares protectors que sí que hi són, però són molt pocs. O, per exemple, teníem Stateless, on hi ha una figura que és molt estranya, que és el pare sacrificat, no? que fa el sacrifici màxim, que és una idea que normalment es reserva a la dona. Però el que encara continua sent el més habitual és el pare absent o el pare, podríem ampliar el concepte, a pare tòxic. Per exemple, a Succession, aquest patriarca que manipula els fills i els fa competir entre ells.
La Sílvia Comet ens proposa MAPA.
Sí, sí, sí. És el contrari, de Succession. Total, el contrari.
Bravo, bravo.
Sí, sí. És una sèrie, a més, amb una estètica hipster molt interessant, o sigui, és una sèrie d'aquestes novetes que està ambientada a Berlín, i és tot el contrari del que està dient el Toni, no? Sobre un jove pare sol. La seva parella, la mare de la seva filla, que té 6 mesos, doncs mor de forma inesperada i aleshores el noi ha d'afrontar la criança tot sol. I això passa quan compleix 30 anys. La sèrie arrenca quan el noi compleix 30 anys. I aleshores els seus amics s'esforcen perquè surti de casa i tal, però el tio està deprimit per lo que li ha passat, però està esgotat. Clar, porta el pes de la casa a ell i té un bebè. A tots ens ha passat, no? Però aquí això s'alterna amb una història de dol bastant profunda. I el més interessant de tot ja no és que ell ho deixi tot per la seva filla, perquè és l'únic que vol fer a la vida, sinó la intervenció de la seva mare. O sigui, la seva mare va ser mare soltera i té molts consells per donar.
Vaja.
O sigui, ella ha d'intervenir aquí amb la criança i li ha de dir com ho ha de fer. I clar, el pobre tio, si alguna cosa no suporta, és això. I això aporta moments molt, molt divertits, des del dolor, tot des del dolor, però la veritat és que és una sèrie molt curteta, d'aquestes de capítols molt curtets, és minissèrie, i jo la recomano moltíssim. És una joieta.
A més, diré que ell no suporta la mare.
No.
Diguem-ho clar en català.
Ell no tenia una relació ja bona amb la mare abans.
Exacte.
Diguéssim, d'acord? Però ara es troba que la necessita. La necessita perquè ell tot sol no se'n pot fer càrrec i no suporta els consells, però al mateix temps li van molt bé els tàpers. I aleshores aquesta contradicció trobo que també és, perquè és una sèrie trista, fonamentalment, sí, sí, però també és divertida d'explorar.
Mm-hmm. Més recomanacions que ens fan. L'Eli Soler ens recomana This Is Us, diu, una meravella de sèrie. La Elisenda Pasqual, Modern Family, molt divertida i amb moltes històries familiars. La Maria ens recomana també Girls, diu, la protagonista viu com el seu pare surt de l'armari. The Handmaid's Tale, una distopia. La sèrie gira entorn a la maternitat i el paper de la dona en una societat patriarcal i dictatorial on la natalitat és molt baixa. I Una amiga estupenda, una sèrie italiana, també recomana la Maria, de mitjans del segle passat. Dues nenes protagonistes protagonistes tenen relacions intenses amb els pares, les dues són molt intel·ligents, a una li permeten estudiar i desenvolupar-se i a l'altra, amb altes capacitats, l'obliguen des de petita a treballar i a deixar els estudis. Avui a Catalunya Ràdio, sèries que parlen de la relació entre pares i fills.
Sense la mà ja no puc viure.
I una altra de les sèries que ens recomana la Sílvia Comet i la Maria també a Telegram és The Americans, de les poques sèries que es pren els fills adolescents com a personatges amb veu i personalitat pròpia. És la història de dos espies russos als anys 80 que es fan passar per un matrimoni americà amb dos fills. The greatest threat the United States now faces is the Soviet Union.
Hello. The Americans have no intelligence. Undercover agents hiding all over the U.S. No one has any idea who they are. Well, they look like us. They speak better English than we do.
Maybe there's another way.
I would lose everything before I would betray my country.
The Americans.
The Americans, claríssim. O sigui,
per culpa teva estic enganxadíssima amb aquesta.
No m'estranya, no m'estranya. És a dir, la venda d'aquesta sèrie seria espies russos perfectament integrats a la societat nord-americana, és rotundament cert, i un matrimoni que té fills, els fills són americans, i a més, els fills no saben que els seus pares són espies russos. Per tant, l'ambivalència aquesta de la tapadora, però que resulta que no és una tapadora, són els teus pares, no? I aleshores aquesta gent ha de combinar les difícils missions, pensem en els anys 80 i les missions secretes
en plena Guerra Freda.
En plena Guerra Freda, missions difícils amb tecnologia rudimentària que provocaven doncs llargues absències a casa, per exemple, o els meus pares on són, representa que tenen una feina però no hi són mai, a vegades hi és una, a vegades hi és l'altre, però els dos treballen junts, moltes vegades no hi són, la filla adolescent es fa bastant càrrec de la casa i bastant càrrec del seu germà, però la trama dels fills explota en un moment en què la filla comença a sospitar. I aleshores, què ha de passar aquí? Li han de confessar... No direm res,
no,
perquè
no,
aquesta
no
sèrie s'ha de veure. Eh?
Sí, sí, sí.
Li ha de...
Sí, més tu dius que té uns dels millors finals de les sèries de la història, però no direm res sobre això.
No, menys direm
a mi que encara no hi arriba.
Només direm que els fills tenen un impacte important amb aquest final.
Sense dir res del final, eh? Només amb la premissa de la sèrie que també ha explicat la Sílvia. O sigui, el concepte és imagineu que els vostres pares no són en absolut el que us pensàveu que eren. O sigui, aquí perquè fan servir el tema de l'espionatge, però si parlem d'espies russos als 80, això per un americà és el mal absolut, no? En aquest context. Doncs imagina que un dia descobreixes que els teus pares no pensaven no són el que tu pensaves que eren. Doncs això és un concepte que podríem portar a molts altres espais diferents. Per exemple, hi ha altres sèries, estava pensant ara en Transparent,
sí,
que la protagonista ha d'assumir que el seu pare se sent dona, no? Per exemple, doncs, això per molts fills és difícil, assumir que la idea amb la que havien crescut de pare o mare resulta que era una tapadora o era una disfressa o simplement era el que aquella persona estava intentant fer en aquell moment, però no era el que la persona realment era, i aleshores assumir aquest canvi, no? O anant jugant més una mica, per plantejar un tema una mica més humorístic, no? Però imagina que descobreixes que actualment el teu pare i la teva mare estan votant Vox, no? Doncs com superes això? No, és aquesta idea de... I si resulta que les persones amb les que tu pensaves que t'havien criat no són com tu pensaves, tan idíl·liques, tan perfectes, tan... o simplement tan extraordinàries com tu pensaves. No,
no investigueu per si de cas.
Això mateix.
I en aquesta sèrie en concret també es pot donar l'efecte contrari, no? Perquè la mare, la protagonista, l'Elisabet, és una dona ultra gèlida. Però, claro, en algun moment, tampoc ho direm,
no,
llancem la pregunta, li sortirà aquesta consciència de mare si la seva filla corre perill, per posar un exemple, no? La seva filla veuria alguna cosa que no ha vist abans amb la seva mare, que sempre és freda i distant? Deixem-ho aquí.
Deixem-ho aquí. La Marta d'Ernest de Telegram ens ha recomanat Atípic, el diu ella, brutal, d'un noi amb autisme, la van veure en família i els meus de 12 i 14 també els va encantar, molt humana, i el tema autisme tracta d'una manera molt senzilla, especial, normalitzada i realista. I hi ha una altra sèrie, Hierro, en la que la protagonista, una jutgessa, és mare d'un fill amb pluridiscapacitat i ho mostra amb una gran naturalitat. Diu Sílvia Comet que en la ficció nòrdica és on has vist més normalitzada aquesta diversitat familiar.
Mm-hmm. Diversitat familiar i aquesta integració de persones discapacitades també. A mi hi ha una sèrie d'aquestes que no entens una mica perquè passen tan desapercebudes, perquè és una sèrie d'aquestes que es pot mirar en família perquè té molts components diferents, té molts ingredients que poden interessar a bona part de la família, que és Ártico, que és una sèrie policial, en realitat, ambientada a la Lapònia finlandesa, i ella és policia, és a dir, hi ha una trama policial. Ella d'entrada va deixar el cos policial per tenir la seva filla té síndrome de Down, llavors a ella l'ajuda la seva mare, d'acord? Llavors, com que la seva mare l'ajuda, pot tornar al cos policial a investigar, bueno, a treballar, diguéssim, en un petit poblet.
Sí, però hi ha una filla i una mare, eh?
L'àvia, la mare i la filla, moltíssimes vegades. I aquí la trama gira al voltant d'un virus mortal i la investigació gira al voltant d'un virus mortal que de retruc acaba afectant a la filla. Però mentre transcorre tota aquesta trama policial, veiem doncs les dificultats que té doncs la integració de la filla, que es fa més gran, representa que els problemes haurien de ser menors que quan era bebè, diguéssim, però la cosa es complica perquè la seva mare també és gran. No sé, jo crec que aquesta és una sèrie d'aquestes que no té res a veure a priori, però que està superintegrat a la trama, aquesta relació l'àvia, la mare, la filla.
I una altra que em deies tu, una perleta, Perny.
Ai, Perny, estic enamorada jo d'aquesta sèrie. És una sèrie noruega, també, i tot gira al voltant de la Perny. El Perny és el nom de la protagonista, que es diu Pernille, i el que l'envolta amb aquesta noia són dues filles adolescents bastant insuportables. Ella viu amb el seu pare, hi ha una història de dolor que no desvetllarem, perquè és el quid de la qüestió, però és una noia que té una important càrrega, no només familiar, perquè viu amb les dues filles i el seu pare, sinó també a nivell professional, perquè ella és treballadora social i treballa amb moltes famílies que tenen problemes i amb molts nens que tenen problemes. I tot això es barreja amb la seva vida. És comedieta, perquè la gràcia de la sèrie és que ella ho afronta tot amb un estoïcisme brutal i amb un somriure. Us enamorareu de la Perny, eh? Si la comenceu a mirar.
Diu la Maria Telegram, curiosament costa trobar sèries on la relació rellevant pares-fills sigui amb infants menors de 10 anys, els més petitons, diu ella, ignorats. Nosaltres n'hem pensat una gran sèrie, L'Assistenta, que explica la història d'una mare maltractada que s'escapa amb la seva filla petita, amb la qual tenen una relació molt, molt, molt especial.
Why are you here?
We don't have anywhere to sleep tonight.
So you're homeless.
I had a home and then we left it.
Do you want to call the cops now? It's not too late.
And say what, that he didn't hit me?
We need to get you off the streets. There's beds at the domestic violence shelter.
You hear? You can breathe.
I'm Alex. I'm trying to piece together how I got here. My mom is undiagnosed bipolar, and she's MIA right now. I got into college. I wanted to be a writer, but I got pregnant. Now I'm a single mom.
Young parole?
No.
You got a problem with background check?
No.
This is a trial.
Oh, I'm starting today.
That's good news, ain't it, broke girl?
We compost. The bin is labeled.
Aquesta sèrie l'hem de recomanar, Sílvia, Toni. És una sèrie que ens parla del maltractament. No és fàcil, aquesta sèrie.
Jo penso sí, que sí, que l'hem de recomanar. Seria una de... Jo crec que és una de les sèries de l'any, eh? No sé el Toni què pensa.
Ah, no sé si... Com de l'any, Sí. Ara que estem en l'època aquesta de fer les llistes.
Ah, exacte.
Però em sembla una sèrie magnífica i em sembla que és una sèrie que parla de maltractament, però que hi ha aquesta relació mare-filla allà, que en part és el que fa possible que la protagonista tiri endavant. I també fa que sigui possible que l'espectador tiri endavant. Perquè moltes vegades quan les sèries parlen d'aquests temes que són tan durs, estic ara pensant també en The Handmaid's Tale, no? Que són sèries que de vegades hi ha un moment en què costa continuar per la duresa del que expliquen. Necessiten també punts de llum per ajudar-nos a avançar en això. I a The Handmaid's Tale aquest punt de llum no hi és, perquè la filla no la veu molt puntualment. Però en canvi aquí a Maid s'estableix aquesta relació que és el que fa que la protagonista avanci, superi obstacles i sobretot que no perdi mai l'optimista, no l'optimisme, però l'esperança d'en sortir-se'n, no? La filla, com a, la relació com a motor pel personatge per tirar endavant.
I la capacitat d'aquesta noia de conviure amb aquesta dificultat, molt en part burocràtica, perquè és molt bèstia, però gràcies a la seva filla, com diu ell, com a motor, té la capacitat de pensar en projectes futurs. Jo no sé si no hagués tingut la nena allà tota l'estona al seu costat, si hagués pogut pensar hi ha llum al final del túnel, no?
Més recomanacions que ens fan a Telegram. La Maria parla de Sex Education, diu moltes relacions, pares, mares, fills ben diferents, la del protagonista adolescent amb la seva mare sexòloga és sincera i divertida, sèrie per adults i també per adolescents, que trenca molts estereotips. Sou partidaris de mirar sèries amb els vostres fills, Toni, Sílvia?
Oh, sí, les miro a diari.
Sí. Jo també.
Aquestes sèries de les que acabem de parlar, un altre tipus de sèries diferent. Però, sí, home, totalment. De fet, jo crec que la pregunta seria si els meus fills miren sèries, jo hi sóc al costat. És a dir, no els deixo mirar sèries sols mai.
De moment.
És necessari un acompanyament.
Quan es fan grans ja no pots...
Sigui un acompanyament, diguéssim, entrant en el territori de l'endormiscament, d'acord? Però l'acompanyament hi és.
De moment, Toni, de moment, eh? Perquè jo he tingut aquesta intenció moltes vegades i quan arriba a casa resulta que ja l'ha vist el cap de setmana. Vull dir que...
Bueno, clar, això, quan ja es fan grans és una altra història perquè aleshores són ingovernables, no? També en aquest terreny.
Penseu, Toni i Sílvia, que algunes d'aquestes sèries que parlen d'aquests vincles pares i fills tenen com una mena d'efecte, conscient o inconscientment, reparador d'aquells que creen, que necessiten refer o reexplicar, siguin més o menys conscients, el vincle, tant si ets pare com si ets fill, perquè ets les dues coses si has tingut fills, és clar.
Segur que sí, és a dir, quan un creador, un guionista decideix tractar un tema, és perquè com a mínim el tema li importa, li interessa i vol explorar-lo. Hem de pensar que fer una sèrie vol dir moltes hores de feina, no parar de pensar en això tot el dia, per tant els temes que trien són temes que els interessa i en molts dels exemples que hem mencionat durant aquesta estona són exemples de sèries on sabem que hi ha i fins i tot una no només que s'involucrin els guionistes o que hi tinguin una relació molt estreta amb el tema que parlen, sinó que directament estan basades en la seva pròpia vida. Hem parlat de Better Things, que és un cas molt clar, però hi havia un oient que parlava de Parenthood hi ha una trama amb el nen que és autista que està basada en la pròpia experiència del guionista del Jason Katims, i estic segur que escrivint això, en part, ha fet les paus o ha una mica ha vist d'una altra manera aquella etapa que va viure i que ara ha deixat enrere.
Penseu que ens han salvat les sèries en confinament, en les quarantenes, amb tot això, abans ho dèiem amb la Sílvia, i jo et deia, quan acaben aquestes sèries, a mi no m'agrada que acabin perquè tinc com una mica de tristesa i un dol.
Sí,
són
sí.
Com de la família, llavors.
Mira, el que deia ara del Toni dels guionistes, jo me'l trasllado al pla personal. Jo Les xiques Gilmore la vaig veure amb la meva filla adolescent. Hi ha un capítol que és El naixement de la Rory, que el veiem cada any i el plorem cada any.
Oh,
és a dir,
que bonic.
No, però en el bon sentit, ens encanta el dia del seu aniversari plorar les dues veient aquesta escena. Vull dir que, evidentment, te deixen un buit brutal quan se'n van.
Toni, clar, no? Et deixen un buit, fas un dol?
Sí, home, clar, és, jo diria que és una de les claus de la sèrie com a forma d'explicar històries, que és que t'acompanya durant un període llarg de la teva vida. Ara una mica menys perquè les veiem totes en un cap de setmana, veiem una temporada sencera, però tradicionalment una sèrie una temporada et podia durar perfectament mig any i les sèries duren diverses temporades. Per tant, quan parlem d'una sèrie com per exemple les Gilmore, que és un clàssic, 22 episodis i diferents temporades, vol dir que vas estar compartint temps amb aquells personatges durant 5-6 anys de la teva vida. Aleshores, sí, quan s'acaben, i és una sèrie que has estimat, i uns personatges amb els que has sentit propers, doncs sí, hi ha un dol, sí.
Doncs aquesta conversa també s'acaba, també farem un dol d'aquesta conversa. Sèries que parlen de la relació entre pares i fills, Sílvia Comet, Toni de la Torre, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Una abraçada.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Escolta tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus amb l'Eva Bach.
I les lliçons del coronavirus avui venen a parlar d'aquell desig que quan comença l'any tots tenim, de pares i mares, que volem que els nostres fills siguin feliços. Eva Bach, benvinguda.
Moltes gràcies, Elisabet. Bon any. Doncs mira, sembla que darrerament aquest desig que tenim, que és la felicitat, fa una mica de pujada i també a vegades el futur. Però, evidentment, ja ho deia Plató, qui no desitja ser feliç? És un desig lícit, la felicitat, és un desig molt humà i, per tant, preguntem-nos què entenem concretament per felicitat i què volem dir exactament quan desitgem aquesta felicitat pels nostres fills i filles i per nosaltres mateixos, perquè de felicitat no n'hi ha una de sola, sinó que n'hi ha moltes. Hi ha moltes maneres diverses i diferents d'entendre-la, fins i tot n'hi ha de completament equivocades o utòpiques. Si quan nosaltres diem que volem ser feliços o que els nostres fills siguin feliços, estem pensant en veure'ls sempre contents, satisfets, animats, triomfadors i alegres, doncs ja ens podem anar preparant per veure el nostre desig frustrat, perquè això és impossible i segurament també és poc recomanable. Hem de plantejar-nos felicitats abastables, no felicitats inassolibles que són garantia d'infelicitat. El filòsof francès André Comte-Sponville diu que som feliços quan no esperem res, Elisabet.
Això, sense expectatives.
Això és molt complicat, perquè n'hi ha d'expectatives, però ell sí que diu que quan esperem la felicitat massa desesperadament, serem infeliços si no arriba el que esperem, i fixa't, diu que també serem infeliços si arriba perquè no ho podrem retenir. Això és ben cert. La felicitat no és una estació d'arribada en la qual ens hi puguem quedar sempre. Són instants, és efímer. Certament esperar molt i tenir expectatives o desitjos massa ambiciosos o agosarats i voler ser feliç sempre és agosarat, pot ser una gran font d'infelicitat. Com també pot ser una gran font d'infelicitat pretendre que tot el que fem a la vida i en el nostre dia a dia ens agradi, ens motivi i ens faci feliç. Yeah. Està molt bé quan això passa, però començar un any nou desitjant, esperant que tot ens agradi, tot ens faci feliç, com deia, és bastant irreal. Segur que hi haurà coses que haurem de fer i que ens convindrà fer que no ens vindran de gust. Això suposant que les coses ens vagin més o menys bé, que tant de bo. Potser la clau perquè allò que no ens ve massa de gust, allò que no és plaent, allò que no ens fa feliç, doncs ho puguem sobreportar el millor possible, sigui trobar el que hi ha d'amorós, de bonic, d'humà, d'útil o amb sentit darrere d'aquestes coses que no ens venen de gust o que no ens fan feliços. Hi ha una cita de Norberto Levi que diu que quan es pot trobar l'amor allà on sembla que l'amor no hi és quan es retorna a cada emoció al seu sentit més profund i podem accedir a la saviesa de les emocions. Per tant, tinguem present que, tot i que està bé i és bonic i és humà tenir grans i bonics desitjos, i això també ens fa avançar, que ens movem amb aquesta paradoxa contínuament, serà inevitable que hi hagi coses que no ens resultin agradables i, com dic, anant més o menys bé les coses. Davant del que no ens resulti plaent, doncs busquem què hi ha d'humà, què hi ha d'amorós, què hi ha de necessari al darrere, per exemple, per cuidar la nostra salut, per donar alguna alegria a algú, per cultivar algun valor necessari per la nostra vida, com pot ser la paciència, la perseverança, la tenacitat, la capacitat d'esforçar-nos, per fer-nos persones més resilients o amb més fortalesa interna. Busquem què hi ha darrere fons o a llarg termini que sigui bonic, veritable, necessari o beneficiós en allò que d'entrada no ens sembla beneficiós o no ens resulta agradable, i probablement serem una mica menys infeliços quan fem coses que no ens fan feliços, o aprendrem a ser feliços d'una manera més realista, menys idealista i més segura.
Podem ser tristament feliços, Eva?
Tristament feliços? Jo crec que sí que hi ha alguna cosa d'això, Elisabet, sí. Alguna cosa hi ha d'això, sí.
Alguna cosa. A la vida hi ha de cabre tot.
No és agradable, eh? La tristesa no és mai agradable, però la podem sobreportar amb més o menys felicitat, entre cometes.
Doncs que siguis molt feliç aquest any, tot el que puguis ser. Eva Bach, una forta abraçada. Gràcies.
Felicitat a tu i a tothom, Elisabet.
L'Ofici d'Educar, Premi Marta Mata 2021. Passa-ho.
I la setmana vinent, Jordi Nomen, el nen filòsof i l'ètic, que us deixem amb el cant a la biodiversitat i a les papallones dels Xiula, Volem Volar, Música i Ciència. Sigueu lúdics, positius i alegres, petons de la Núria Ventura i la Rosa Sillué, i fins la setmana vinent. I fins aquí l'Ofici d'Educar.
Gràcies, Elisabet. Fins la setmana vinent.
Ales que es mouen i pinten el cel guai.
Ai, butterfly.
Sembla de veritat que t'han pintat amb esprai.
Ai, butterfly.
La teva presència m'emociona. Et podria seguir tota l'estona.
Volem volar, vale, papallona. Papallona, ets la butterfly. Papallona, ets la butterfly. Eres una eruga, no ho creuries mai. Ai, butterfly.
La metamorfosi t'ha fet treure el xandall.
Ai, butterfly.
Potser és cert que no eres tan bufona, però l'essència ja no t'abandona.
Volem volar, vale, papallona. Papallona, ets la butterfly. Papallona, ets la butterfly. Papallona, ets la butterfly. Papallona, ets la butterfly.
Abans volies fulles i ara el nèctar de les flors, el més exquisit, reina dels colors. Quan l'espiri trompa vas desenrotllant, xucla, 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 ja l'estàs xuclant. Tot de polen se t'enganxa pel capissó de la panxa i te l'enduràs al següent destí i les plantes es podran reproduir. I en una crisàlida els desits més estranys poden passar dies, poden passar anys. Ja no creixeràs un tamany etern, vull que em diguis on aniràs a l'hivern. I així et pugen els termòmetres. 7 generacions per venir d'Àfrica i encara ens negaràs que tu ets màgic.